La plaça vol trasllada cada dia a l'actualitat del Baix Camp amb un programa diari de dilluns a divendres de 7:45 del vespre a 9:15, on repassarem el dia a dia de la comarca i els seus municipis.
Comencem el tram informatiu de la plaça en aquest dimarts 30 de novembre. Us l'expliquem al Jonay González i l'Eric Rosique, tot plegat amb la direcció de Quim Espinosa. Comencem.
I obrim aquest tram informatiu d'aquest dimarts 30 de novembre explicant que els pressupostos generals de l'Estat contemplen 300 milions d'euros en inversions. Un cop s'hi han incorporat les esmenes presentades pel PDeCAT i Esquerra Republicana, ara els comptes ja han superat la tramitació al Congrés i l'inicien al Senat, el darrer pas abans de la seva aprovació definitiva.
Dins de les esmenes que s'han incorporat destaquen 2 milions d'euros per la restauració de l'embassament de Flix i també 500.000 per la recuperació de la gestió de sediments de l'Ebre per ajudar a l'estabilització del Delta. Aquests dos projectes s'han inclòs als comptes estatals a proposta d'Esquerra Republicana.
Els republicans també han aconseguit que es destinin 1,8 milions d'euros a la millora de la connexió de la N340 a Amposta i 1,5 milions per a la incorporació de mesures de seguretat als municipis nuclears.
Entre les esmenes incorporades en pressupostos, també en destaca una presentada conjuntament per diferents formacions per estudiar el desdoblament de la N420 entre Reus i el Canyís.
Per la seva banda, el PDeCAT ha aconseguit la incorporació de 100.000 euros per redactar el projecte del baixador de Bellicens i de 100.000 més per fer un accés a l'AP2 al terme de Vimbodí i Poblet.
A més, a proposta dels exconvergents, s'han incorporat una partida de 400.000 euros per dinamitzar el monestir de Poblet i 2,5 milions per al camí de Ronda de Salou i el passeig marítim de Vilaseca.
I Esquerra Republicana de Catalunya demanarà informació al govern espanyol sobre el projecte de magatzem individualitzat de residus radioactius que l'Estat vol fer a la central nuclear de Vandellòs 2.
Els republicans reclamen més dades abans de posicionar-se sobre la seva idoneïtat i aquest dilluns s'han reunit amb responsables de la central. Hi han participat els senadors Josep Rufà i Xavier Castellanà i la regidora de Vandellòs, l'Hospitalet de l'Infant, Esmeralda Saladier. Rufà ha apuntat que encara no hi ha data prevista per l'inici de les obres i que han avançat que vetllaran perquè compleixi tots els requisits.
Primer, conèixer quin era el projecte aquest, si es definia un projecte individualitzat, si era un projecte que diferent per cada una de les nuclears. El primer copsament és positiu, això no treu que aquesta setmana presentarem una bateria de preguntes al Senat.
Alhora ha dit que cal pensar com s'aprofitar les instal·lacions de la central un cop acabi la seva activitat d'aquí aproximadament una dècada.
I seguim parlant d'infraestructures, si és que les carreteres de l'Estat desmantellen els peatges de l'AP2 a la Bisbal del Penedès i Vila-rodona. Els treballs es faran aquesta setmana i afectaran els moviments de sortida i l'entrada de l'autopista.
La Direcció General de Carreteres del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha informat que aquest dilluns de 8 del matí a 6 de la tarda s'ha tallat la sortida 12 a la Bisbal del Penedès. L'endemà, dimecres, a la mateixa franja horària es tallarà la sortida 11 a Vila-rodona. Continua d'aquesta manera el desmantellament de les cabines dels peatges del territori que van quedar en desús l'1 de setembre. Els darrers dies s'han desmuntat les de l'AP7 a Torredembarra.
I el govern fixa uns serveis mínims de 2 docents per 4 classes a infantil i primària i de 2 per cada 6 a l'ESO pel 30N. En el cas del transport ferroviari, el servei mínim és del 85%. S'ha de tenir en compte que l'ensenyament, l'aturada, s'allargarà també l'1 i el 2 de desembre.
L'ordre de serveis mínims també dicta que el sistema sanitari ha de garantir el normal funcionament d'urgències de les unitats especials com pot ser l'UCI o les sales de parts, del circuit assistencial del Covid-19 de l'atenció primària i també de la campanya de vacunació.
I aquest cap de setmana ha tancat la 13a edició del Gran Recapte.
La iniciativa solidària enguany ha vist com s'han davallat el nombre de donacions i asseguren que pot ser per la situació de la Covid-19. Des de la ciutat de Tarragona ens ho explica la Laura Rovira.
Aquest dissabte 27 de novembre finalitzava una de les setmanes més solidàries de l'any amb una nova edició del Gran Recapte del Banc d'Aliments. Aquesta edició ha comptat amb més de 3.000 establiments de grans superfícies, 418 petits comerços i també amb la participació de més de 8.500 voluntaris i voluntàries. Després d'una edició molt bona com la de l'any passat, on es van aconseguir 7,8 milions d'euros, el Banc d'Aliments es va posar com a objectiu aconseguir-ne 10 milions. Una xifra, malauradament, molt allunyada de l'aconseguida, que està un 40% per sota, aproximadament, de la de l'any passat, segons han informat des de l'entitat. Segons Antoni García, secretari del Banc d'Aliments de les Comarques de Tarragona, la Covid i les seves limitacions és una de les raons d'aquests resultats.
Està clar és que probablement l'objectiu que ens van fixar era massa ambiciós. Hi ha diverses causes que ho han causat, això. Vull dir, nosaltres, això tot arrenca una mica de les dificultats que han tingut o que estem tenint per complir amb la normativa del Covid en les reunions.
Tot i aquest resultat, García confia en el suport de l'administració i en la solidaritat de la ciutadania per fer front a un 2022 complicat amb una balança desequilibrada on la demanda d'ajudes i necessitat pesarà més que les donacions.
I parlem de la denominació d'origen protegida Siurana, que calcula tancar la campanya amb un rècord de producció de 6,5 milions de quilos d'oli. És una xifra superior a la mitjana de la denominació d'origen, que se situa en els 5 milions i mig de quilos d'aquest producte.
La xifra l'ha presentat la responsable de comunicació de la DEO, Montserrat Gelong, durant la fira de l'oli nou que s'ha fet aquest cap de setmana a Tarragona. Gelong també ha destacat la qualitat de la collita, afavorida pel fred dels darrers dies.
Una molt bona collita, estarem per sobre la mitjana, no? Que tenim de 5 milions i mig de quilos d'oli, doncs enguany esperem arribar a prop dels 6 i mig, no? Per tant, és una collita molt, molt bona, amb olives molt verdes, no? Aquest fred doncs, també ens ajudarà a que acabi el puntet de fred, li va molt bé a l'oli.
Segons el panell oficial de tas d'olis verges d'oliva de Catalunya, l'oli d'enguany és molt rodó. Això significa que és molt equilibrat entre el dolç, l'amarg i el picant.
I passem a parlar de l'oli cap a l'avellana. I és que les principals organitzacions productores d'aquest producte s'organitzen en una associació. Es diu Associació d'Organitzacions de Productors de l'Avellana, AOPA, i l'objectiu de l'entitat és el sector de recursos per promoure la recerca, la promoció i la millora de la qualitat del producte i la rendibilitat de les explotacions.
La seva creació, a més, permetrà sol·licitar el reconeixement de la circumscripció econòmica de Catalunya. Els membres fundadors són Agroalmendra, Arboreto, L'Avellanera i secció de crèdit Coselva, Crisol de Frutos Secos i Unió Nuts.
I en clau local, el Teatre Fortuny de Reus presenta la programació per al primer semestre del 2022. Més de 32 espectacles i 41 funcions que estan pensades per a un públic divers. En la nova programació, el teatre tindrà un gran protagonisme. La programació d'hivern del Fortuny arrencarà el 29 de gener amb la funció Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard, interpretat per Joan Carreras, guanyador del Premi Max 2021 al millor actor.
La programació teatral també inclou Puertas Abiertas, dirigida per Abel Folk, i el clàssic L'oncle Vania, d'Anton Chekhov. També destaca l'adaptació de los Pazos de Ulloa, interpretada per Pere Ponce, i Les Irresponsables, dirigida per Sílvia Munt, interpretada per un trio de luxe, Cristina Genabat, Marta Marco i Nora Navas. El gerent del Fortuny, Josep Margalef, destaca que volen ser un referent teatral al territori.
La voluntat del Teatre Fortuny és refermar-se com a centre cultural del nostre territori i creiem que amb una programació extensa, variada i de molta qualitat podem ser, i creiem que ho podem ser, aquest centre de referència territorial.
En la programació del Fortuny per al pròxim semestre també destaquen els noms de la pianista Clara Pella i Carles Sanz, una de les potes del tricicle que ara es presenta sol i parlant.
A més, hi haurà una nova edició del Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri, s'estrenarà un espectacle poètic musical en homenatge al poeta Gabriel Ferrater.
I fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 30 de novembre.
La plaça és una producció de Baix Camp Ràdio i de la xarxa de comunicació local.